alerta que el presumpte agressor li havia fet tocaments, també va intentar forçar-la per mantenir relacions sexuals sense consentiment. La germana també va contar al seu oncle que les agredia quan s'enfadava.
Amb aquesta a punt arribarem a les 12:04 minuts. Més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb Joan Ferrés.
Què tal, com esteu? Vos donam la benvinguda a una nova edició del Dia Mallorca, un espai per saber tot el que passa a la nostra illa i el que en aquest dimecres 28 de desembre tindrà diverses propostes. Perquè avui, com dèiem, bon dimecres, començarem el programa mirant cap a Marratxí, ja que l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de millora paisatgística i creació d'una via verda que enllaçarà el polígon industrial amb el nucli d'Esfigueral. També parlarem del nostre sol, d'aquella terra que tenim a Mallorca i les seves característiques. A la radiografia mallorquina, que practiquen cada dia, reflexionarem sobre la convivència entre les festes populars i les festes institucionals de Sant Sebastià a Palma. I rebrem de nou a Maria Antònia Esquinas per gaudir de la seva secció Mallorca Jove. Tot plegat, per tant, ho podrem tirar endavant de la mà de Yolanda Ruiz, a la producció, i de Rafa Andrés, al control tècnic. Per tant, ja podem arrencar aquesta nova edició del Dia Mallorca. Començam el programa, com dèiem, mirant cap a Marratxí, ja que l'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres de millora paisatgística i creació d'una via verda que enllaçarà el polígon industrial de Marratxí amb el nucli d'Esfigueral. I en volem parlar amb el seu val, en Jaume Llompart, que ja podem saludar. Jaume, què tal? Benvingut.
Bon dia, Joan. Gràcies i un salut a tots i totes.
Gràcies, Jaume, per atendre'ns. Deien que aquesta setmana s'han iniciat les obres de millora. Quan es calcula que duraran aquestes obres i com es preveu que afectin també?
Bueno, més o menys són unes obres que mai se sap en una obra pública, però ens han donat una data estimada d'unes 11 setmanes. El segon solar municipal del carrer Siureix no té per què afectar en el tràfic rodat del polígon, per tant, pensam que no hi haurà gaires molèsties i que tan esperat els empresaris del polígon i els veïnats i veïnats del nucli del Figueral a tenir aquesta zona que era com una espècie de vertedero, que era un espai brut i no gens amable a la vista, que esperen que no els hi causi moltes molèsties.
Clar, perquè quina era la situació, pel que deies, i pel que deien al veïnat? Hi havia un espai entremig, no?, entre el polígon, entre les zones Figueral, que necessitava actuació, que necessitava tenir també una connexió a nivell de mobilitat.
Sí, això era un espai d'equipaments. Això, històricament, fa moltíssim d'anys, això era un aparcament allà on hi deixaven contenedors, camions, tràilers, cotxes abandonats. Ja fa molt d'anys que l'Ajuntament el va clausurar. És un solar d'equipaments municipals. Tota la vegetació que hi ha és mala herba, com aquí que diu, perquè mos entenguem. I bueno, ara el que se fa és crear un aparcament de 144 vehicles, que crec que serà un bon aparcament, un bon respir per el polígon, per els empresaris i pels treballadors que van en el polígon, i llavors és pel nucli del Figueral, un espai allà on ja s'hi transita, perquè just a de vora hi ha l'estació de tren. L'estació de tren de Figueral és una de les que té més freqüències juntament amb les de Palma, i òbviament és una zona molt transitada i que té molta demanda de transport públic. Per això no vàrem dubtar que, a part de crear aquestes 144 places d'aparcament, doncs hi hagués una via verda, dues vies que connectassin, una més aferrada a l'abaixador del tren i l'altra una miqueta més cap al nucli dels Caüix, perquè la gent també, a part de poder transitar per anar a agafar el transport públic, pogués passejar i disfrutar de la zona, que òbviament se plantaran nous arbres, nova vegetació, i volen que sigui també una zona molt amable. I a més també hem afegit un carril bicicleta perquè estigui molt millor connectada, i tota la gent que tria el transport de bicicleta o patinets per anar a fer feina en el polígon o per anar a agafar el tren, pues també ho puguin fer d'una forma segura.
Cap on creix un poble com el de Marratxí? Perquè veiem que necessita cada vegada més connexions, més des de l'Ajuntament es fa feina per facilitar la mobilitat, però cap quins interès està ocupant el poble de Marratxí? Cap on s'està engrandint? I quines són les necessitats ara que veus a nivell demogràfic? Perquè veiem que hi ha un increment de població, i què és el que està reclamant la gent de cara a aquest creixement sostingut?
Bueno, Marratxí està creixent amb unitats d'execucions que ja fa molts anys que van enrere. Sí que és vera que s'estan construint pràcticament tots els solars urbans a tots els nuclis que tenim, qualcuns més o manco celeritat, però sí que la gent mos reclama, sobretot, com bé deia, tenim una molt bona connexió de tren, mos reclama aparcaments, i per poder deixar els seus vehicles, tot i que el municipi de Marratxí, com bé sabeu, és un municipi molt baix, hi ha una tipologia d'edificació va dur molt de consum en el seu moment de territori. No hi ha una gran manca d'aparcament, però sí que hi ha nuclis allà on s'han anat construint, com bé vos deia abans, solars buits de tota la vida, i necessitam aparcament. I llavors ens demanen connectivitat. O sigui que el municipi, al ser tan dispers, pot ser gent tingui vies per poder circular. I que, a més, també és una cosa que, òbviament, els polítics estem per fer cases a les persones i a la gent, a les reivindicacions, però també és una cosa que nosaltres, com aquí trobem, ho vàrem fixar, que un municipi tan dispers com el nostre sabés una miqueta més unit. Per exemple, el nucli de Figueral Can Farineta pràcticament ja està junt amb els Caüix, està amb aquesta via verda, i el trànsit del polígon pràcticament també ja estirà junt amb la zona de Sant Ramonell. Bueno, en definitiva, intentar que els nuclis s'ajuntin una miqueta més, i també ho posin una miqueta més fàcil a l'hora de gestionar els recursos municipals. Per això aquesta obra era molt important per nosaltres, quan dèiem donar sortida a un solar ple de brutícia i donar solució a tota la gent que va fer feina en el nostre polígon, que no és poca.
En relació al que deu, aquesta fisonomia de Marratxí, que creix més en ample que no en alt, entenem que també això és qualque cosa ja representativa del poble. No sé si des de Valia, des de l'Ajuntament, es fa feina en aquest sentit, evitar edificis, evitar que si es necessiten nous habitatges que no siguin cap edificis en alt, sinó que sigui més en ample, i mantenir la fisonomia del poble.
Bueno, nosaltres, òbviament, aquestes normes venen del 99, la darrera aprovació que vàrem fer, són normes subsidiàries que ja mos dibuixaven en aquell moment com havia de ser el municipi, i crec que és un dels nostres trets identificatius, i cosa que fa que des del 2000 l'Ajuntament allí ha passat d'uns 20.000 habitants a 40.422, que vàrem aprovar en el plenari d'ahir es Pedró. Crec que la gent, quan tria el municipi de Marratxí per viure, o ho fa per sortir de casa seva i veure un poc el cel i veure els arbres, i no veure blocs d'edificis. Òbviament sabem que això és un consum de territori, però també sabem, òbviament, que les normes són les del 99, i totes les organitzacions i unitats d'execució que s'han desenvolupat, o possiblement se puguin desenvolupar en un futur, ja estan dibuixades i no es consumint ni rústic, ni eliminant més zones verdes, ni fent un consum de territori excessiu. Al final, tothom té els seus drets, i òbviament nosaltres estem encantats que la gent triï el nostre municipi per poder desenvolupar el projecte de vida, òbviament.
Ja per acabar, seguint en aquesta línia, previsió en aquest any que ja hem arrencat de més vies verdes pendent de fer, de més carril bici dins el poble de Marratxí?
Bueno, estem treballant amb el nucli de Sona Matlle, que és un nucli molt dispers, també, per veure si aconseguim dotar d'un bon carrer, d'una bona via, amb voravies a les dues bandes perquè se sentin més marratxiners si cap, és un nucli que està molt en fora, i estem fent feina de valent amb el Consell de Mallorca, amb el Departament de Carreteres, perquè la carretera ve de Bunyola, perquè ens entenguem, sigui una zona molt més segura i també, òbviament, contempli voravies, aceres, perquè els veïnats i veïnades que viuen a totes aquestes urbanitzacions un poc més escampades, un poc més disseminades de l'altra banda de Marratxí, també vagin, amb aquella carretera, pues una part que els connecti amb la seva resta de veïnats. Era una cosa que nosaltres duiem molt gravada. Jo personalment me vaig reunir molt amb aquests veïnats a principi de legislatura i els entenc perfectament i és en la línia en la que estem fent feina. Ja s'hi va fer feina en aquest moment, però crec que hem de fer una aposta valenta i connectar un municipi tan dispers com el nostre amb els nuclis, perquè els marratxiners i marratxineres pues, vagin, com bé deia abans, que viuen en un bon lloc i que estiguin tranquils per poder engegar un bon projecte de vida.
I de Jaume Llompart, com a alcalde de Marratxí, moltíssimes gràcies per aproximar-nos a aquestes obres de millora paisatgística i via verda que arriben al municipi, també les que veuen de cara en aquest any. Jaume, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Crec que has dit 28 de desembre quan has començat el speech.
I ja no me corregiré, no. 28 de... 28...
No, el dia de 19,
exacte. 28 de gener, sí.
De gener,
Important això, Jaume. Bueno, moltíssimes gràcies. Ja,
molt bé, moltes gràcies. Salutacions a tots. Adéu.
12 i 15 minuts, una breu pausa publicitària i seguim amb més continguts aquí al Dia Mallorca.
Tres ràdios, diversitat.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Balears, som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta troba radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va ser cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Joan Ferrés.
Tornem al Dia Mallorca després de la pausa publicitària i ara és bon moment per parlar del nostre sol, d'aquella terra que tenim a Mallorca i les seves característiques. Ho fem perquè ens ha cridat l'atenció un article del diari Última Hora on es conversava en Jaume Badell, professor d'edafologia de la Universitat de les Illes Balears, sobre els tipus de sol més comuns que tenim aquí a Mallorca. Per això estem ben contents per parlar amb el protagonista d'aquest article, amb el mateix Jaume Badell, que ja podem saludar. Jaume, què tal? Benvingut.
Bon dia.
Jaume, gràcies per atendre'ns. Primer de tot, t'he de demanar, que t'ho han demanat moltes vegades, que mos concretis de què parlem quan parlem d'edafologia. Edafologia, exactament, què és això, mam?
Bé, quan parlem d'edafologia, és la ciència que estudia el sol, però el sol que trepitgem, allà on hi creixen els cultius, bé, i la vegetació en general.
Mm-hmm. Queda apuntat, per tant.
La part més flonja, que permet, diríem, que les arrels s'hi estengui.
Mm-hmm. Jaume, quin sol tenim a Mallorca? Tenim bon sol?
Jo crec que a Mallorca i a les Illes Balears en general tenim molt bones terres. A lo millor no estan nosaltres, no les valorem molt perquè és el que han conegut sempre. Mm-hmm. Però, i sobretot ja fan referències del passat, de finals del segle XIX, els primers viatgers ja venien per les illes, quedaven sorpresos per la riquesa dels nostres sols. I és que, tot d'una que plou un poc, el creixement de la vegetació, de l'herba en general, és ponerós. És a dir, que passa que nosaltres no mos falla, diríem, el que és el sol en si, sinó l'aigua, que és imprescindible per un bon desenvolupament dels cultius.
Uh-huh. Aquí a Mallorca, com a illa, molt sovint se parla d'espècies invasores, com per exemple a nivell de plantes o fins i tot d'animals. Això també té unes conseqüències amb el nostre sol, és a dir, està variant també el nostre sol al llarg dels anys?
Bé, el sol té un procés d'evolució lent. Uh-huh. Mireu, quan parlen de roques, parlen de milions d'anys. Quan parlen de sols, el procés de formació és de mils o de desenes de mils. Dic que és un procés lent. El problema més gros que té és l'impacte de les activitats humanes en el sentit que provoquen erosió. Mira, hi ha una cosa que és en recurrent. Tot d'una que hi ha una precipitació un poc intensa, corren els torrents en terra roja i fins i tot deixen grans masses terroses a dins la mà. Aquest procés no és sostenible. En el sentit que tot això és terra que s'ha perd per sempre. I el procés de formació de sol és molt més lent.
És a dir, és terra que s'ha perd, xerrant clar. Quan veiem aquella imatge de fang, per dir-ho d'alguna manera, dins la mà, quan hi ha hagut una torrentada, això és fatal per la terra perquè dius que la capacitat de recuperació és molt més lenta, no?, de generar nova terra.
És un indicador dolent. Mm-hmm. En el sentit que és terra que s'ha perdut per sempre. Uh-huh. I és una cosa molt comuna i ho acceptem en certa naturalitat. Uh-huh. Justament aquests dies, que també han estat molt plovosos, però ha plogut de baixa intensitat, veiem córrer aigua i és bastant transparent. Això seria un indicador positiu.
És a dir, que no ha agafat, no se n'ha enduit molta terra, no?
Exacte, que no ha causat problemes d'erosió.
Uh-huh. Sí, parlant dels més comuns aquí, en el camp més els argilosos, no?, el terra d'argila, o també en d'altres com els de call vermell, quines són les altres variants que tenim aquí més comunes a Mallorca?
Bé, a Mallorca, bàsicament, hi ha dues tipologies que serien dominants. El que són les terres vermelles, que dèiem de call vermell, i les que tenen una coloració més clara, dèiem terres argiloses. Les terres argiloses tenen un contingut alt de calç, però en general estan damunt d'una roca blana que retén molta d'aigua. És a dir, que tenen molta disponibilitat d'aigua. En canvi, les terres vermelles, aquest vermell, és dels òxids de ferro, és la terra rovellada, vendria a ser. I tenen més fertilitat, però en general, solen ser terres més primes. I a les més primes tenen menys capacitat de retenció d'aigua i això moltes vegades les fa menys productives.
Si haguessin de triar, per exemple, entre una i altra, quina vos quedaríeu?
Per fer, per cultivar cereals i fins i tot hortalissa a la seca, les terres argiloses són les millors. Mireu, per exemple, Villafranca, Petra, se cultivaven tradicionalment melons, ais, o la tomàtica de remalleta de Montellegeix a terres, i tenien produccions d'excel·lent qualitat. En canvi, si tens aigua, a damunt Call Vermell se donen les millors produccions, les produccions més gustoses.
Però has de tenir aigua. Has de tenir aigua, dic, important que tinguis aigua.
Has de tenir aigua, sí. I, per exemple, jo sé, pel cultiu de la cindri, les terres vermelles, riques també amb potassi i amb elements minerals, són fantàstiques, i per hortalitza en general.
Parlàveu d'aquests fenòmens meteorològics que alteren el nostre sol, però nosaltres, els humans, com l'estan alterant? Com l'estan tant en el nostre sol aquí a Mallorca?
L'alterem en el moment, diríem, que no el cuidem, que el trepitgem i que el compactem i que fa que l'aigua no se pugui infiltrar bé i s'afavoreixen aquests processos d'erosió. També en maneig inadequat fa que els problemes d'erosió siguin més grossos, i el que comentava abans ja s'ha fet.
Jaume, per acabar, com podem cuidar millor, per tant, el nostre sol? Com ens hi podem fixar?
La manera de cuidar millor el sol diria que és aportant matèria orgànica. La matèria orgànica és el que més ajuda a la conservació dels sòls i li dona, a més, fertilitat.
I del que he dit, matèria orgànica per sòl i millora amb la nostra terra. Jaume Badell, com a professor de geofologia de la Universitat de les Illes Balears, moltíssimes gràcies per aquesta aproximació al que tenim en terra, al que tenim el sòl aquí a Mallorca. Moltes gràcies.
Gràcies vostres.
I ara ja sí, ja ha arribat la nostra estimada Maria Antònia Esquinàs, per tant, toca practicar la seva secció Mallorca Jove. Són les 12:27 i els oients ens demanaven quan vendrà Maria Antònia, quan vendrà Maria Antònia, i és aquí, ja ha arribat, per tant, arriba ella i la seva secció Mallorca Jove. Molt bon dia, Maria Antònia, com estàs?
Molt bon dia, Joan, que et de mentir bé, ningú demanava per jo, segur.
Els oients m'hauran enviat missatges, exacte, m'hauran telefonat, però sigui com sigui, el que sí que segur que han demanat és què ha preparat avui la Maria Antònia.
I avui venc amb un xoc emocional que ens va marcar quan érem més petits. Avui jo volia mirar enrere i recordar aquelles petites situacions o moments de l'infància que segur que ens han passat a tots, tant de bo els oients mos poguessin contestar, i ara mos sembla una tonteria, i abans era tot el món, però ara mos adonam de que aquestes coses mos han deixat empremta.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve.
Joan, no m'estic referint a grans drames, jo no vull assustar els oients, sinó de moments quotidians, aparentment insignificants, que tots hem viscut i que, d'alguna manera, ens van fer créixer una mica abans d'hora. Joan, jo abans, com sempre, t'avui amollar una pregunta. En tens alguna ment que recordi? Jo ara tenc curiositat.
Entenc, és a dir, no és tan habitual, però sí que ha passat a bastanta gent, i fins i tot diré el nom de centre comercial. Un dels meus traumes és que de petit mai me vaig perdre el Corte Inglés.
No és petit.
No és petit, i jo era petit. I després, quan mires en perspectiva, no va ser un drama, per sort, però aquell moment, aquells segons de por, els vaig viure al Corte Inglés.
És que jo crec que quan som petits tot es viu amb una intensitat més forta, més brutal que ara. O sigui, les emocions són extremes i aquests 3 segons de no trobar ta mare devien ser tot el món. I qualsevol situació fora del que és habitual es pot convertir en una font d'angoixa real que avui és tot el contrari. Ara mateix t'estaré rient de situació.
En raïm, hem de riure, sí. No, i l'endemà em vaig riure també, però aquell dia no.
I el més curiós és que molt d'aquests moments no els han compartit mai. Jo no és un tema que no m'assec amb els amics de xerraró, però pensant-hi l'altre dia, perquè vaig veure una lota que li va passar, vaig dir, ja ten tema. Ja ten tema, i tot d'una en pensant, també m'ha passat a mi.
O sigui, tu vas veure una lota i vull saber, vas intentar ajudar en aquesta lota,
sí.
I va anar bé, no?
No, és que el pitjor va ser que em va ficar una cosa en el carret de la compra, que eres meu.
Clar.
I que això... és una situació que xerrarem ara. I vaig dir, ai, perdona, t'has equivocat. Tot d'una va quedar amb una careta. Ja no passa res, m'haurà passat a tots.
I ja va estar.
I ja va estar.
Però sí, és veritat que el que dius, no? Un dels escenaris més clàssics d'aquest petit traumes és jo del Corte Inglés, tu tens un supermercat. Tot va bé quan, per exemple, arribes a caixa, efectivament, és l'inici dels grans traumes, veus com els productes passen un darrere l'altre, penses que ja acaba tot, fins que ta mare diu que s'ha deixat qualque cosa... i que ara torna.
M'acabes de desbloquejar un mal record, perquè et quedes allà sol davant del caixer, envoltat d'adults que no coneixes, amb la cua avançant lentament, que per nosaltres no és lentament, fa molta via, i la sensació de que ningú t'ha explicat què has de fer si això s'allarga més de descompte. Si ta mare no ve, no té dobbes, no sap com has de pagar, i comences a imaginar escenaris et surt jo de petita començava. No, i si se pensen que estic robant, perquè me veuran aquesta nina, no té com pagar, un drastre.
Jo el meu trauma era... Què li dic, jo, en aquest home, en aquesta dona, en aquest dependent o dependent, ara, que xerr, perquè ara hem de fer temps aquí, no sé què dir-li. No ho duia bé, no ho duia bé. Ara hi ha un altre trauma, diferent, perquè tots són traumes de la nostra vida, que és, no quan arribes, sinó quan ja has pagat, que ràpidament te fan pagar. I tu tens tots els trastos que has comprat i no ets de temps de ficar-los i ja te fan pagar i és complicat perquè has de fer una diada.
I comencen a venir els productes dels altres
clients.
I tu pensant, estic tota sola, un segon...
Tot s'acumula.
No he ni obert la bossa.
Efectivament.
És horrorós.
Però bé, parlant de supermercats, també hem de dir que hi havia una altra classe. Jo me'n recordo que quan ton pare i ta mare te deia, agafa l'arròs i posa-ho en el carret, i justament passava el que li ha passat en aquesta lota, no? Comparaves a una altra.
Això t'he de dir que no m'ha passat mai que jo recordi, però va ser aquella situació que vaig apreciar i vaig dir, he de xerrar d'aquest record, aquest trauma, aquest xoc, o com el vulgueu dir, però també ha de ser molt vergonya. O sigui, jo vaig veure aquella lota... i se li va parar vermell, jo no passa res, tranquil, tot mos equivocam. I també jo aquest record el tinc desbloquejadíssim de quan a un centre comercial et despistaves, jo no m'he perdut mai, però me despistava i de sobte me girava pensant que era mo mare i li donava la maneta. I era una dona que no era mo mare ni mo pare.
Ho he viscut i m'ha passat ara. És a dir, com a adult m'ha passat.
Com a adult?
No, que un nim m'ha donat la mà. No, que jo he donat mans a persones que eren mon pare o mare. No. Per ara no m'ha passat. M'ha passat, però no. Però jo com a adult... De fet, era pels Reis. Un nim m'ha donat la mà pensant que era son pare. Tant que son pare estava ferrat a jo. Vull dir, no s'ha de perdre. Però sí, també va ser una situació curiosa. Jo m'ha passat donar la mà i fins i tot m'ha passat tocar els cabells a una dona que pensava que era mon mare. A una sala d'espera, molta gent, vaig veure un riso i el mateix color de cabells com el de ma mare. Era petit i vaig anar fent-li una carícia amb els cabells i era una altra. Per tant, també va ser...
Aquella dona se deia girar i deia flipar.
Sí, va riure, és a dir, va reaccionar com supos que va reaccionar tu amb aquesta lot, una raó al pont, qualsevol, però el trauma encara el tenc. Així que, bé, a mi eren més de traumes, però, Marintoni, en tenc més.
Sí, en tenc més.
Vinga, més traumes.
Ja no ens passa i no ens n'amaguem, que duiem anys fent el paper, fingint que cada dia el rebíem com si fos el primer. Genial, que fort que ve...
Un altre moment que tots hem patit és arribar tard a classe. Aquell instant en el que entres en el passadís sent silenci, veu que totes les portes ja estan tancades. I tens un dubte, el professor serà dins l'aula o no? Ara encara és universitat, no passa res perquè envies un WhatsApp, ei, allò, ja, no, tranquil·la, passa. Però és que quan és més petit, escolta, comença a batejar més ràpid mentre penso si realment val la pena picar la porta o anar-te'n aquí a teva perquè fas 10 minuts tard. Jo solia ser puntual, Joan, però tu?
Jo era massa puntual, també, finito, massa. Hi havia vegades que volia posar un pap perquè no podia ser al banco. Jo, és a dir, m'hagués agradat arribar tard, mira què te dic, perquè a l'institut, quan ja m'he donat de la classe, tothom te coneix, diu, passava pitjor a la universitat, sobretot les primeres setmanes, que eren classes de pintura 40 o 50 persones,
yeah.
Obrir la porta i que 50 persones te mirin a tu, que no coneixes, a més, perquè l'institut era més petit, era com una escola, i ja, però a la universitat m'ha passat un dia i no recomano a ningú.
Jo és que a l'escola m'acostava més perquè ma mare, el mestre, on jo estudiava.
Difícil,
i a la mínima que arribaves 10 minuts tard, te traien de fora i tu tens la cara d'estar allà i que ta mare passi, que has fet? I tu, he arribat tard, m'ha entrat
no,
de fora.
No, clar, tu doble pressió encara.
Doble pressió,
ah, clar,
així
clar.
És.
Però bé, no m'ho d'oblidar tampoc d'una de les frases més inquietats, com t'hagués dit ta mare, que et s'hagués fet tard, que és aquest ja en parlarem a casa nostra, que no és un càstig immediat, però és a dir, com dir-ho, la sabatada ja sí que és immediata, ja s'impacta, ja mos ha arribat, perquè és una amenaça oberta, on tot és possible, en el pitjor dels sentits, que te deixa tot sol a baixa pensant també en què passarà, com serà aquesta conversa, realment serà tan greu com t'imagines? Hi haurà tocs, no hi haurà tocs? No hi havia tocs. No hi havia...
Era més la menjada de cap que te foies tu abans, perquè és un d'aquells moments en què la imaginació juga en contra teva. A pits era qualsevol tonteria de ai, me n'he de recordar així la Maria Antònia. Maria Antònia, després en xerrava que nostra. Però jo ja filava prim, què he fet, què no he fet, què he dit, què no he dit, i al final pot ser que no passi res. Però tu ja has passat unes hores de patiment fins que arribes a Cateva, donant-li voltes en el tema, i aprenc que de vegades l'espera és molt més dura que el càstig immediat. Jo si he fet
totalment,
algo que m'ho diguin.
Totalment, i fins i tot a vegades, amb aquella intensitat que te deien, ja en parlem que nostra, per aventura passant les hores i ja ni se'n recordaven.
Totalment.
També, segon com. Però és veritat que ho dius, que jo sé que un dels traumes que record, sí, quan estaves en gent, una mirada a ton pare i ta mare, diguent-te, ja en parlarà, era un punyal, era...
O quan te paupaven per davall la teva, la taula.
Que a vegades havia pessigada, a vegades havia pessigada per dir-te... Dic-te
algo que no havia de dir.
I això és vera, que jo sí que he après al llarg dels anys, que després quan ets adult, la comunicació no verbal és molt punyent, també. Sí. Són d'alerta, són quines mirades, no? Segons quin alçar set, segons quin baixar els ulls. Però és que no, però a l'altra persona li entra de dins, també.
El meu problema és que som molt transparent.
Ja,
o sigui,
ja.
Passi el que passi, a la meva cara se'n nota. Si estic contenta, se te notarà. Si estic trista, també. I jo em veure, mon pare i mare, que me feien segon que aturava de xerrar amb gent i la gent, tot bé, Maria Antònia, i jo, sí, sí, m'he quedat despistada.
Però ja,
però,
ja tenies...
Ja m'havien calat.
Ja tenies la motxilla...
Totalment.
De dins,
i jo no sé si eres única que em feia vergonya anar amb el paraigües pel carrer, que, per cert, m'has vist entrar amb paraigua.
Amen, conta'm això, no, jo això no ho sabia.
Jo em feia una vergonyada haver de treure, obrir el paraigua i anar amb el paraigua de colorins o de dibuixets pel carrer. Estimava més posar-me el capell o la caputxa i banyar-me. Avui vaig en sudadera i he vengut amb el capell,
jo tinc que...
Jo no, tinc paraigua dins el cotxe.
És molt curiós aquest, no l'hi he sentit, aquest trauma. Jo tinc un altre que és un més... Bé, que lliga com tu ara, perquè són traumes d'adults, ara encara te fa cosa. Jo un trauma que tenia a partir de la universitat i que encara tinc ara, i és, crec que, no sé si t'ho he comentat a tu, menjar amb una carmanyola, amb un tàper, tot sol, a un pati, a una sala, com menjar un restaurant tot sol, també, va amb
sí,
aquesta
totalment.
Línia. Però jo, una persona que veig menjant un tàper tot sol a un espai on hi ha més gent, me romp el cor.
Però això és culpa nostra.
Sí, totalment.
Perquè jo, quan veig una persona tota sola en el cinema, dic, no té ningú que el pugui acompanyar, però potser aquesta persona ha decidit anar tot sol en el cinema.
Totalment.
Però jo penso que la gent pensarà, com jo, per tant, no m'agrada estar tota sola ni fer coses tota sola.
Sí, jo t'he dit, jo a la universitat ho passava molt malament. A vegades vaig anar a una conversa amb aquella persona i vaig quedar com un... Qui és aquest pesat?
Jo no he arribat a
l'any. Sí, no, però això, vull dir, que vaig fer dos pits i vaig veure que tampoc la reacció no era d'agraïment, perquè les converses eren dues persones que volien dinar tot sol.
Sí, no, massa bé.
De fet, convidar-me a fer això, anar a un restaurant tot sol, sense mòbil, important també, A veure què passa. Ah, que sí? Com entrar un bus sense mòbil...
Està fent...
Ja, deu ser,
home, però... comença a menjar el cap.
Ja.
Ara qui em mira, qui no me mira, ara deu menjar com roba, com menys.
Ho hem de fer, ho hem de fer. Però bé, algun dels traumes que tenim avui apuntats, dèiem paraigos, posar-te la caputxa, anar per davall els balcons.
Sí, també. Home, no m'he de banyar.
Ja, sí,
com que me fa vergonya anar amb paraigo, me pot la sudadera així en la caputxa, però no basta. Després arriba amb papada que nostra, que faig? Aprofitar els balcons, les teules... i no me vaig.
No, està ben pensat.
Que venguin cap aquí, no hi ha cap taula ni cap balcó.
No,
no,
ja ho tens estudiat.
Sí, he hagut de córrer aquesta ballada. Però bé, realment, Joan, avui ho diu, pens, i hi ha coses que crec que encara em farien passar un mal moment.
Sí,
oi? Com la situació d'agafar la mà. Crec que me faria més vergonya ara, que tenen 21 anys, que diuen aquesta nina no té ulls, que una nina petita.
Clar, però bé... Que... A tu ja t'està passant això, no?, la transformació, perquè si sí. Aquell nin se va equivocant tu al supermercat, tu ja ets aquella persona...
Ho vaig sentir una mamà.
Ja.
Tranquil, ja. No passa res, no te posis nerviós. T'ajuda a trobar i diu, ah, no, està aquí. Ah, oi, ja està.
Si haguéssim de fer un rànquing de tots els traumes que m'has dit avui, crec que per ara, per jo, guanyes de supermercat allà a sa caixa pagant tot sol.
Totalment.
Tot sol, perquè 3 aquí...
3 segons se convertien en un infern.
Reflexiona't sobre la teva vida, sobre la teva existència, sobre...
En 5 anys,
sí,
saps?
En 5 anys, en 5 anys, en 5 anys. Però és vera que sí, que ja... Bé, ja hem molt temps acumulat. Maria Antònia, què mos pot posar per la setmana que venga? Anem a fer una mica d'abans.
No ho sé.
Perquè tu esteu Mallorca joves a partir del que te passa en el dia a dia.
Sí.
Molt interessant, tu.
Qualque cosa que englobin els joves, que passi per aquí. Si me'n recordo una cosa, tot d'una m'apunt, i després cada dia me pots escriure inspirada, i si veig qualque situació quotidiana, i doi, li vull parar bou.
Beníssim. Per cert, t'he de dir que t'han vist darrerament en una plataforma que per tots ja no coneixen, a Mel.
No, anem... no pot ser mai.
Conta-mos que és això de Mel, de què se tracta.
I doi, una vegada més, la casa vol potenciar el talent dels creadors de contingut de Balears i han fet una xarxa un poc desvinculada per poder accedir a tot tipus de contingut que nosaltres, creadors de contingut de Balears, Menorca, Eivissa, Formentera, Mallorca, tots, puguem fer de festivitats típiques d'aquí, fins i tot de gastronomia, coses que ens passin quotidianament, i si no se'n volen perdre cap, han de seguir... S'ha de dir coses així, mel per mel.
Mel per mel, perquè la mel, aquí en feim un producte d'aquí, producte nostre, i per tant, contingut nostre, que ja era necessari.
Per tant, si ara ens veuen pel carrer gravant...
Que sàpiguen que és.
Exacte, que és per això, i que estan convidats a participar.
I tu demanaves en aquest vídeo mel, que lligaven amb mel. Tu, que ressocies a la paraula mel?
Mira, jo tot d'una vaig pensar en dolçó, en alguna cosa que és molt bona, una situació molt graciosa, però ja utilitz... Això està amb mel tant de bo, com de graciós, com de divertit. Ara bé, una lota m'ha sorprendre que va dir que li recorda en un moment d'estar constipat.
Perquè és molt bona, la mel.
Sí, però jo no hi vaig caure i m'ho va aparèixer molt curiós.
Tu sols amb mel calenta, sí. Per exemple, és molt bona. Sí,
sí,
jo,
sí, sí,
jo
sí,
soc,
sí.
Soc com ella. Mel per mel respon, en teoria, en això que feis els joves, que és quan dius vol fer això, diuen 100%.
100%.
Tu dius o ja són més joves que tu, això?
Jo he viscut més època de una.
Ah,
és horrorós, supercani, jo no l'he utilitzat en sa vida, però posen una D, talment sa lletra, i un U, com que dit, de cap. Veus? Més lligat en el mallorquí, jo dic de cap, sense pensar-m'ho. T'apuntes en això, de cap.
I avança de D una.
De fet, jo aquest 100% l'utilitzo invertint. Invertit, perdoneu. Per exemple, pots venir aquí i poso un 0, que vol dir que no puc. I ja m'han entès.
Ah,
0%.
Jo, si un dia li dic, Toni, pots venir a fer la secció i me dius, zero. Me poso un 0, és que no...
Som a Cancún.
No pot venir. Bon, anem amb detallets, que m'ho havies dit amb detallets.
Sí.
Vinga, Toni, moltíssimes gràcies. Una pausa publicitària aquí al Dia Mallorca i seguirem amb molt més. Fins ara.
Busco pisos d'habitacle, crec que sóc addicte al vintage. O a la pop mentre faig pipi assegut i perdo el temps. Tu insultes a la ràdio per posar sempre el mateix. Jo ja et busco alguna playlist de temes que he descobert dels temazos d'aquest mes i dels següents.
Porque en inglés se enseña mal.
Les finestres baixades som tu i jo i la Golden Hour. Un sol que et pica la cara i una musiqueta suau. Són les 10 de la mañana i em pregunto si vindràs i em dius que...
Nena, saps que tinc un grup? Toco els tiets.
Què?
De tiets.
Un grup de què?
De música.
Ah.
Sí, de música.
Jo és que el trap català no...
No.
No.
I de tres ràdios, història.
I
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Practicam avui una nova edició de la radiografia mallorquina que cada dia ens agrada mostrar aquí al Dia Mallorca i ens serveix per saber com som els mallorquins i mallorquines, i aquestes setmanes, les de gener, hem parlat de les nostres festes, de les nostres tradicions, com, per exemple, entre molts, Sant Sebastià o Sant Antoni. I avui volem reflexionar sobre la festa de Sant Sebastià. I, de fet, això és el que han fet els dos activistes culturals, en Jaume Vic i Lluís Mas, amb el títol Sant Sebastià, una reflexió pendent, han enviat a diversos mitjans un escrit per repensar la convivència entre la festa institucional i la popular. I en volen parlar una estona amb un dels seus autors d'aquest escrit, amb Lluís Mas. Lluís, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia. Molt bé.
Lluís, gràcies per atendre'm molts, perquè entenem que aquest escrit ve d'una sensació que ja devia fer anys que notàveu, el manco de fer una reflexió, no? D'aturar un moment a veure què és el que notàveu, que necessitàveu analitzar.
Sí, perquè a títol intern sí que és vera que cada vegada més es consistori i, per exemple, Sobreria o unes altres associacions sí que van fent feina i van cada vegada enllestint més protocols que aproximen les dues postures, però nosaltres el que pensem és que, en general, s'hauria de fer un replantejament més profund i per això hem fet aquest article, perquè si gent pensi o pugui reflexionar una miqueta sobre tot allò i aquelles, diguéssim, aquelles feines, aquella deriva que intentam nosaltres dur a terme en relació amb les festes de Sant Sebastià.
Mm-hmm. Parlam d'unes festes, pel que fa a la convocatòria popular, que, com explicau, se fan amb molta feina darrere, amb molta feina altruista, per tirar endavant fins i tot, tant si fa mal temps, tant si el que sigui, les inclemències que siguin. Però en aquest escrit també demanau que hi hagi un acompanyament d'alguna manera per part de l'Ajuntament, per exemple, que els tràmits municipals se puguin adaptar una mica, facilitar aquesta participació. Què és el que notau? Hi ha certes traves en aquest sentit?
No, jo no diria traves. Jo diria una concepció que s'ha de canviar. Nosaltres sempre hem trobat que diferents consistoris, doncs, els que hem tratat, ens han ajudat. Però ens han ajudat en funció de les nostres peticions. I per això nosaltres xerràvem d'una equiparació a l'oferta, diguéssim, institucional i la proposta popular. Perquè s'entengui, jo no sé si dir igualar és agosarat, però bueno, és el nostre objectiu. Arribar a igualar les dues propostes, i això és el que nosaltres trobem a faltar. No estic dient amb això que els ajuntaments, els diferents ajuntaments, de consistòries, nosaltres que hem tractat, no ens han ajudat. Tot al contrari, però necessitàvem aquest canvi de paradigma.
Mm-hmm. Quan dius igualar, com ens ho podries concretar? A què et refereixes? Bueno, entenem, per exemple, no sé, incloure dins el programa de l'Ajuntament oficial totes les festes que organitzau? És a dir, què voldria dir igualar? En què es traduiria?
Aquí és l'esquit de la qüestió. Nosaltres, amb aquesta reflexió, deixem ben clar que no tenim la fórmula. Uh-huh. Nosaltres no tenim la fórmula. Tenim un objectiu, i l'objectiu és que no s'hagi de fer tanta feina per treure cada any les propostes endavant. Que això ja vengui com a... ja s'atengui en els programes, en els pressupostos, i allà on hagi de ser, a les normatives i les ordenances previst, que aquesta oferta, aquesta pulsió popular anirà a més. Això és el que nosaltres... Jo no vull dir que no estiguin fent feina, uh-huh, però seria una passa més que reclamam. Uh-huh. Aquesta passa és el que nosaltres aquí volem arribar.
Entre altres també propostes, que també és un debat que hi ha hagut en els darrers anys, El model també de festa fugir una mica del model centralista, no? I cercar maneres, sí, de planificar actes a zones, a barris de Palma. Enteneu que això també és una necessitat que la gent vos demana, no?
Sí, perquè nosaltres... Jo faig feina també des d'una associació que se diu Sobreria de Sant Sebastià, i Sobreria el que nosaltres intentem és potenciar i encoratjar col·lectius i confraries perquè vam fent una festa en el seu entorn més proper i aquí on estiguin més vinculats, i després, si de cas, sí, preparar un acte central perquè m'agrada veure'n molt a tots. Però la realitat és que el model que pot triomfar són les petites festes a cada barri, a cada, diguéssim, entorn proper a aquestes associacions, i això és el que nosaltres volem potenciar.
Uh-huh. De fet, vos feis diverses preguntes dins la línia de quin tipus de festa volem. Deix, volem una que depengui únicament de l'espectacle i consum puntual, o una que reforci els vincles populars i la participació popular? A què vos referiu exactament?
Idò, és una reflexió que jo voldria que arribés a tothom, perquè basta analitzar el que està passant. Nosaltres veiem que l'Ajuntament fa una feinada, té un pressupost molt alt per uns esdeveniments, concerts, el que sigui, que estan subjectes a circumstàncies diverses, sobretot a les climatològiques. És veritat que quan plou una miqueta la gent no surt tant, però les propostes que nosaltres fem i que s'acunden totes les confraries i més col·lectius no miren això. Surten sí o sí. I això és una cosa que s'hauria de tenir en compte, perquè és una manera de que la gent surti amb ganes a la festa perquè la festa l'han organitzat ells mateixos. Aquesta és l'idea que nosaltres volem propagar. Això és el que nosaltres defensam.
La sensació també, allà per concloure, és que dins d'aquest escrit reclamar d'alguna manera que no, per entendre's, que no ens juguen tot el dia de la revela de Sant Sebastià al vespre, és a dir, que passin altres coses durant la resta de dies, que cada vegada s'estirin més, amb molt de punt de palma, que no tot depengui, per exemple, del moment dels concerts, els quals, depenent del temps o no, entenc, no?
Sí, bueno, això s'ha de dir que ja passa una miqueta. O sigui, uh-huh, cada any hi ha més propostes dins la setmana de festes, que és una reivindicació que fem, una setmana real de festes, com tenen totes les grans ciutats. Però no perquè vulguem més dies, sinó perquè no... La festa no ha de ser dia de la revetlla única i exclusivament. Ha d'haver un escalfament previ, un entorn festiu, uns dies que duguin a l'esclat final, que és el dia de la revetlla. I, clar, aquesta és l'idea que nosaltres proposam, i te deia que quan l'Ajuntament de Palma s'ho juga tot una carta, que no és del tot vera, i de pot passar que els previs seguin com a esveït. I què passa? Que si és dia de festa, dia de rebel·la, plou o la cosa no va bé, queda com a deslluït. Sap greu, perquè hi ha darrere tota una feina, nosaltres ho sabem, tractant amb tècnics, amb polítics, amb artistes, tothom, i és una decepció que passi. Per tant, nosaltres aquesta setmana prèvia la reclamam perquè se vagi fent, diguéssim, aquest caliu, que se pot orientar en moltes maneres, pues, xerrar i de la cultura popular, des perquè fem la festa, des perquè no, i en aquesta direcció anem.
Uh-huh. Lluís, per acabar, per tant, dins d'aquest escrit la conclusió és esperançadora, el manco, de que hi ha un camí per fer?
Sí, sí, sempre, sempre, sempre hi ha un camí per fer. Sempre, per molt bé que surtin les coses, sempre podem millorar i podem anar a sublimar tot el que volem fer, això està claríssim. De tota manera, no, estem contents. Estem contents perquè la feina que feim surt, se veu, i tothom ho dona sonora bona i tothom s'ho passa molt bé. Tothom vol participar el següent any. Cada vegada més, quan acaben les festes, els comentaris, a part de ser gràcies per la feina que feim, que jo també els he de donar les gràcies a ells, a tothom que participa, perquè si no se podria fer les festes, tothom diu que l'any següent més. I això agrada molt. bona i t'ajuda senyal. A continuar.
Clar que sí, sí. Bona senyal, bona senyal. I de Lluís Mas, com a activista cultural implicat amb les festes populars de Sant Sebastià, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon d'Iveta Ràdio.
A vosaltres per l'oportunitat.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Moment per saber el repàs setmanal de la feina que es fa des de l'Ajuntament de Palma i avui hem de parlar dels cursos de formació gratuïts que ofereix Palma Activa per aquest proper mes de febrer que començarem i volem parlar amb la gerent d'aquest organisme, en Carmen Aguiló, que ja podem saludar. Carmen, què tal? Benvinguda.
Hola, buenos días. Gracias por tenernos en esta entrevista.
I volem aprofitar, per tant, aquesta ocasió per repassar què ens destaques d'aquests cursos gratuïts de formació dins Palma Activa que podrem gaudir a partir d'aquest mes de febrer.
Pues tenemos una cantidad de cursos este mes de febrero. En concreto, tenemos 30 cursos con unas 718 horas de formación y 500 plazas disponibles para dar servicio a la ciudadanía en un montón de áreas, como puede ser de nuevas tecnologías, de idiomas, de empresa, náutica, comercio, administración, hostelería y turismo. Tenemos una gran variedad, pero yo entre todas ellas destacaría las primeras ediciones, si me permites, en el área de inteligencia artificial, en el área tecnológica, porque está ahora a la orden del día y es una herramienta que todos vamos a tarde o temprano necesitar.
Efectivament, intel·ligència artificial, per tant, com un dels grans temes d'aquest 2026, i què ens heu proposat?
Mira, tenemos Crea tu tienda en línea con WordPress e inteligencia artificial, que es la primera edición, es semipresencial, para dar oportunidad a la gente que está trabajando a que no tenga que desplazarse durante todos los días a todas las sesiones. Después tenemos inteligencia artificial para marketing digital, con aplicaciones prácticas y muy útil para campañas, anuncios, análisis y optimización en la empresa. Es muy, muy útil. Diseño gráfico con inteligencia artificial, que es para un público joven, emprendedor, que quiere mejorar su imagen digital. Y en otra área, también la automatización básica de trabajos administrativos, porque con la inteligencia artificial y todas estas herramientas tecnológicas se ahorra un montón de tiempo y somos muchísimo más eficientes automatizando de forma sencilla todas estas labores administrativas que tenemos por delante. Entonces, estos cursos son los que ofrecemos por primera vez con la intención de mejorar la empleabilidad, de impulsar proyectos y adaptarnos todos a las nuevas demandas del mercado laboral, porque al final dentro de nuestro propio trabajo tenemos que empezar a utilizar nuevas técnicas, ¿no? Pero ya en otro orden de cosas, no solo en tema de nuevas tecnologías, tenemos, por ejemplo, cursos de náutica, en las que seguridad en el mar, buques con pasajeros, una que es, por ejemplo, totalmente online, es la creación y gestión de empresas, para dar un método para hacer crecer tu negocio y para ser mucho más eficiente en todo ese esfuerzo que es crear una empresa. Tenemos idiomas, como te he comentado, empezamos este mes de febrero con un curso de alemán y, bueno, en fin, tenemos muchísimos cursos que yo creo que cubren las necesidades de la ciudadanía y que además tienen distinto horario y distinto número de horas. Los hay desde 2 horas o 4 hasta algunos que son más complicados, entonces cubren unas 60, casi 100 horas.
Idò, que he dit, són moltíssims els cursos, de fet, més d'una trentena, i avui han destacat sobretot els d'intel·ligència artificial i també situats amb les noves tecnologies, i anem parlant amb Carmen Aguiló com a gerent de Palma Activa. Carmen, com sempre, moltíssimes gràcies.
Sí, gràcies a vosaltres.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
I així acabam una nova edició del Dia Major, que recordeu que tornem demà a la mateixa hora, a les 12 demà, amb la tertúlia mensual que fem amb el representant del Consell Insular. Per tant, fins demà i seguiu molt més contingut aquí a IB3 Ràdio. Frente al mar, sé por dónde quieres ir a parar. Aunque mires así, no servirá. Si es que nos entendemos sin hablar, muero cuando te vas. Toco el cielo si estás. Quiero que vuelva conmigo.